Va, 10 i 18, 5 i 18. Molt bon dia, Bernat Masferrer.
Molt bon dia, Pepo. Què tal, com estàs?
Doncs bé, content de saludar-te.
Content de saludar-me i de veure'm al teu cantó i de fluir una miqueta en l'amor, amb mi.
Sí, fluir en l'amor. Anem al Mercadona a fluir.
Fluïm bastant en, sí. En... Bueno, tu i jo a Can Forn.
Sí, exacte.
A Can Forn allà
fluïm. Allà fluïm bastant, tu i jo,
fluïm
en l'amor.
Amb en Vicent, els tres.
I na Julieta, també, home.
Na Julieta, també. Molt simpàtica, na Julieta.
Sí, home.
I res, i també, doncs, esblonco quan també hi és.
Ah, sí, en Pep.
En Pep. En fi, és un...
Mira, avui és dimarts. Avui segurament el tindrem per allà, perquè els dimarts i els divendres sol ajudar a portar
arriba,
la fruita
la
i tota la història.
Arriba...
Ui, avui és dia de molta activitat, a Can Forn,
molta activitat. En Vicent acaba el vespre... I més si no hi ha partit del Barça. Si hi ha partit del Barça, està més tranquil. Però, bueno, Vicent, ei, salutacions.
Una abraçada, Vicent.
D'aquí de part nostra. Escolta, jo ara saludaré en Josep Maria Ganyet, una autèntica autoritat en qüestions...
L'has aconseguit, de veritat?
Ah, per descomptat, Pepo, però a veure, què et sorprèn si hem aconseguit
Ni bé, explica qui és, en Josep Maria Ganyet.
Bé, és un enginyer informàtic que ha treballat a IBM, el Deutsche Bank, Automedia, ha viscut a Alemanya, a Estats Units. És sobretot divulgador tecnològic i els seus articles a La Vanguardia, per exemple, o a Sapiens o a Empresa, són referència. Té un llibre molt recomanable, Democràcia mor al núvol, i també col·labora amb mitjans radiofònics.
Democràcia mor al núvol.
Al núvol, sí. I també col·labora amb mitjans radiofònics i les seves reflexions i recomanacions de Twitter valen molt la pena i ens ofereixen una escletxa de coneixement i lucidesa sobre qüestions tecnològiques que la majoria ens costa una miqueta de comprendre.
O sigui, és una persona del sector tecnològic que, a més, és divulgador sobre aquest sector. Josep Maria Ganyet, entenc que li preguntaràs de Telegram i tot això.
Correcte.
I Twitter, també, a veure què opina del tema de la censura a Brasil.
A Brasil, bé, censura o no, o bé o la justícia, en aquest cas, intentant doncs, que missatges d'odi i en aquest cas colpistes doncs, no proliferin. Bé, li preguntarem
bé.
També, però sobretot per xerrar diverses notícies i temes d'actualitat que els que emprenem mitjans digitals, que és pràcticament tothom avui, ens interpel·len de manera profunda. El tema Telegram i la detenció del seu fundador i CEO, Pavel Durov, però també li demanem per Twitter, com et deia, i també la deriva una miqueta d'aquesta xarxa i del seu amo, Elon Musk. El saludem
avui
ja.
Avui en Harari, a La Vanguardia, a la portada destacava, deia l'algoritme ja està modelant a la nostra cultura i concepció de la societat, no? I l'economia.
Molt bé, gràcies, Pepo.
Passi-ho bé, passa-hi.
Molt bon dia, Josep Maria Ganyet.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí al de Far a Far per la gent de Formentera i a Eivissa. Comencem. Pavel Durov va ser detingut i ha estat deixat en llibertat. No podrà sortir de França, on se li imputen càrrecs que van des de blanquejament de crims fins a difusió d'imatges pedòfiles. Sempre havies estat usuari, una mica militant de Telegram, una xarxa que tothom creia més segura que WhatsApp i que era considerada com una eina útil per l'activisme i dissidència arreu. Darrerament en tens una opinió diferent.
Sí, sí, i a més m'ha sabut molt, molt greu, perquè... Jo sempre he estat usuari i militant de Telegram des de quan pràcticament va sortir per competir amb WhatsApp, però no és senzilla raó, perquè en aquell moment tenia una aplicació d'escriptori i per la feina ens anava molt bé, a la gent de la feina, doncs comunicar-nos per allà. Primer, perquè podíem escriure a l'ordinador i no calia agafar el mòbil, i segon, perquè podíem compartir arxius relativament grans, no? Arxius de feina. I sí, jo l'he trobat sempre, ha estat sempre una xarxa molt segura, I ho és, si el que fem és xatejar amb gent o obrir un xat secret, ho és, està encriptada punt a punt, després explicarem el que vol dir això, pràcticament ningú pot llegir el que vosaltres llegiu a tret del vostre interlocutor, però se n'ha fet s'ha modificat d'una manera, impulsat pel màrqueting que n'ha fet Telegram, de que és la xarxa més segura, que WhatsApp no ho és, o que és tan segura com Signal, quan en realitat no és així. És segura si prens les precaucions adequades, que la major part de gent no fem, perquè el fem servir doncs, pel dia a dia. No? I llavors, això ha afegit amb tota una situació tecnopolítica que hi ha al darrere, doncs, clar, m'ha sigut molt greu que estigui en el mig d'aquest escàndol i ja l'estic deixant de fer servir, la veritat.
Bé, fins fa 4 dies, o encara ara, hi ha molta gent que, si li dius que fas servir WhatsApp, depèn de quin àmbit, et miren una miqueta sobre... per sí. Damunt l'espatlla i diuen, no, jo faig servir Telegram. Llavors, creus, Josep Maria, que la gent és conscient de l'exposició a la que se sometan emprant Telegram?
No, tampoc és exposició. Tampoc és exposició. En general, això ho podríem equiparar a l'exposició d'utilitzar mitjans en línia o utilitzar mòbils espavilats, smartphones, o interactuar en línia. O sigui, estem exposats. Des del moment que hi ha una porta d'entrada que tu pots entrar des de la teva habitació a la xarxa, algú pel mateix camí pot entrar a la teva habitació o a la teva butxaca. Vull dir, al final, en general, no cal particularitzar amb Telegram. No som conscients de l'exposats que estem. Jo ho explico al llibre, el que tu citaves abans, però si tu ets objectiu o d'algun govern o d'algun servei de seguretat, d'espionatge, o d'alguna gran tecnològica, no pots fer res. O sigui, si algú decideix que tu ets objectiu, un d'aquests grans actors amb poder tecnològic, a tu o t'espiaran, o t'instal·laran un programari espia, o capturaran les teves converses, i a partir d'aquí doncs estaràs a mercè seva. Per tant, estem exposats, i una de les crítiques que faig sovint en els meus articles, al meu llibre, és aquesta descompensació entre el poder que tenim com a individus i el que tenen els estats que utilitzen aquestes tecnologies o bé les grans empreses tecnològiques. Dic com a individus, el poder col·lectiu és un altre, i l'hauríem de fer servir o l'hauríem d'aprendre a fer servir.
Si no ho vaig entendre malament, si no fem 4 passos a l'hora doncs, de fer iniciar un xat a Telegram, les nostres dades queden enclaustrades en servidors doncs, a Telegram que algun dia doncs, es poden fer servir aquestes dades.
Correcte. Sí, aquest és el gran problema. O sigui, si voleu fer un xat secret, que se'n diu, i per tant va encriptat de punt a punt, o sigui, allò que veieu només ho veieu al vostre mòbil i qui ho rep, l'intermediari, els servidors, Telefònica, no ho veuen, heu d'iniciar un xat secret. Aquest xat secret està deliberadament amagat, i això s'ha criticat molt a Telegram per no facilitar-ho, està deliberadament amagat. Heu d'anar al vostre contacte, anar a desplegar un menú, d'allí dir-li iniciar un xat secret amb aquest contacte, no és trivial. Si tu ja estàs xatejant amb algú en un xat normal, no és tan fàcil com dir converteix aquest xat ara en privat o obre'n un altre de privat. Ho has de buscar. Una vegada estàs fent un xat secret, és tan segur com WhatsApp, que per defecte tots els missatges que us envieu a WhatsApp sense haver de fer res ja són encriptats punt a punt. És a dir, només vosaltres i el receptor els poden veure, i per molt que estiguin els servidors de Meta, ningú els podrà desencriptar, no els podran veure. En canvi, Telegram no és així. Telegram, els xats normals i els grups, aquests que normalment hi ha molts activistes, siguin activistes d'extrema esquerra d'extrema dreta, que el que fan és difondre fake news, o activistes que de manera, diguéssim, lícita, el fan servir perquè estan en un règim autoritari, no m'hi poso, però en tot cas, aquests missatges sí que estarien a disposició de qui tingués aquesta clau. I, òbviament, Pavel Durov o treballadors de l'empresa, ho sabem per testimonis de l'empresa, tenen aquesta clau. Pavel Durov diu que aquesta clau està partida, està en diverses jurisdiccions perquè un jutge no la pugui reclamar i, per tant, aquestes dades estan protegidíssimes. Però hi ha una manera d'accedir a aquestes dades. I, per tant, ens hem de fiar de la paraula de Pavel Durov. I d'aquí plora la criatura. O sigui, mentre que si algú segreste a Mark Zuckerberg i li diu, escolta, dona'm tot el que tens de WhatsApp, dirà, no, és que encara que hi entri jo, ningú té la clau, no ho podrem veure. Si algú segreste, algú pressione, algú compre, és igual, algú financia a Pavel Durov o a Telegram, sempre pot pressionar en un sentit o un altre, d'acord? I com que a Telegram és la xarxa preferida, va començar sent un servei de missatgeria, però és una xarxa social, de tota la dissidència del món, allà hi ha dades de moltíssima qualitat o hi ha actors que estan molt interessats en aquelles dades. I, per tant, el Pavel Durov és la baula més feble de la cadena, pressionant, segrestant, posant a la presó o comprant en Pavel Durov, qui sap el que pot passar. No dic que això hagi passat, però sí que pot passar. La diferència entre les dades que hi ha guardades a WhatsApp o a Signal i les que hi ha guardades a Telegram és que de WhatsApp i Signal ens refiem de les matemàtiques. dels algoritmes que encripten, que xifren aquests missatges i, per tant, ningú hi pot accedir. En el cas de Telegram ens hem de fiar de la paraula de Pavel Durov. I llavors, bueno, és un tema de fe. Mentre que Signal i WhatsApp és un tema de ciència, de matemàtiques, Pavel Durov és un tema de fe. I, bueno, i la fe, en aquest cas la de França, doncs ha arribat fins on ha arribat.
Creus que els activistes o els usuaris de Telegram arreu del món, els que estiguin una miqueta al dia, se poden sentir estafats o traïts per Durov?
Aquí hi ha reaccions molt, molt estranyes i molt que encara estic intentant entendre. Tenim d'una banda doncs els Elon Musk i tots aquests evangelistes de la llibertat, i aquests quan parlen de llibertat no és la mateixa llibertat que entenem nosaltres, que diuen que això és un atac, que això és ja no hi ha democràcia i això és un atac contra la llibertat d'expressió. No, no, no va de tot això. No, no té res a veure amb tot això. Té a veure de que en aquestes plataformes, en moltes, en Telegram també, doncs hi ha grups que organitzen accions terroristes, hi ha tracte de blanques, hi ha intercanvi, blanqueig de capitals, hi ha pederàstia, hi ha els crims més horrents que ens puguem imaginar. I pel fet de que no estan encriptats, per tant, l'empresa hi té accés, en certa manera és corresponsable de no tancar-los quan els jutges els hi demanen. No poden adduir, no? És que jo no sé què hi passa. Sí, escolti, vostè li hem dit que aquí hi ha un grup que s'està cometent una il·legalitat sota la nostra jurisdicció i vostè l'ha de tancar. No el tanqui, doncs vostè té una responsabilitat. I això s'entén molt bé amb el cas que penséssiu que vosaltres tinguéssiu un servidor i hostatgéssiu webs, per la web de la ràdio, la web de diferents mitjans, i la web d'un grup activista, per exemple, a Formentera, no? Si aquest grup activista fa el que ha de fer, no passa res. Si aquest grup activista entra amb finançaments irregulars, amb estafes o amb actituds delictives, el jutge li dirà a aquest proveïdor de serveis, escolti, vostè, en el seu servidor, té uns delinqüents, ho hauria de tancar perquè això va contra la nostra llei. Clar, si això aquest senyor ho desatén, en certa manera, se li poden imputar càrrecs, doncs, o per cooperació, no sóc jurista, però aquest, per aquí va el tema, si amb el que sabem. El que no sabem, clar, per aquí darrere hi ha interessos de Rússia, hi ha interessos de molts grups de pressió a nivell global, de la indústria nord-americana, de Silicon Valley, de la justícia francesa, que potser la justícia francesa, tenint-la de la seva banda, li permetria accedir a dades que ara no hi pot accedir. Això no ho sabem. Però, en principi, des del punt de vista legal, sembla que el cas està bastant ben travat. Hi pots estar d'acord o no, però en tot cas no és un atac a la democràcia ni a la llibertat d'expressió.
S'ha parlat de pànic a Moscou amb aquesta detenció, s'ha especulat, hi ha hagut conjectures diverses sobre perquè Pavel Durov va a Bakú, a Azerbaijan, i després se'n va a París, que hi té la doble nacionalitat, que no s'ha extradit cap a Moscou, i en aquest cas el Kremlin primer va tenir una relació, diríem, conflictual amb Telegram, després l'ha agafat, l'ha assumit com una eina pròpia. Creu que és exagerat això del pànic?
No, perquè, és clar, si aquest senyor està pressionat i arriba amb algun tipus d'acord amb el govern francès, penseu que aquest senyor va fer ciutadà francès amb una llei que era anterior a la Revolució Francesa. Algú que hagi fet un gran bé per França, que demostri reglament i cultura, no sé si aquest senyor parla francès, però no sé quin bé per França va fer, perquè aquest senyor va obtindre fa 2 anys o 3 anys la nacionalitat francesa. Esclar, si arribem a algun tipus d'acord i els serveis secrets francesos tenen accés a segons quines dades, esclar, el Kremlin està molt acollonit, perquè el Kremlin que va perseguir Pavel Durov, o aquesta és la versió mítica, del mite fundacional de Telegram, que va perseguir Pavel Durov, que es va haver d'exiliar i anar-se a Dubai, al final el va restituir i el 2020 va tornar a permetre Telegram a Rússia, i ara és la xarxa que fa servir l'exèrcit rus a Ucraïna, perquè no hi ha una infraestructura estatal prou bona de comunicacions i fan servir Telegram. Esclar, a Telegram ara és un arma en mans del Kremlin. O sigui, els permet coordinar el seu exèrcit i els farà fer unes campanyes de desinformació molt eficients a nivell global, no? Fins i tot que tenen influència a les eleccions dels Estats Units. Llavors, esclar, que això pugui caure en mans de que un jutge faci un requeriment a Pavel Durov, que a més està en presó, i diu, escolta, jo vull accedir a totes les seves dades, o aquestes altres. Esclar, aquí hi ha molta gent que està molt acollonida. De fet, si us ho fixeu, i contràriament al que hagués passat fa només 4 anys, o fa 6 anys, el Kremlin i les autoritats russes han sortit en tromba a defensar Pavel Durov, fins i tot han demanat l'extradició. I Pavel Durov és ciutadà francès, per tant, no hi ha extradició que valgui. Els francesos diuen que el tenim aquí, ciutadà francès, i ha de rendir comptes, ha de retre comptes a la justícia francesa. Com tot el que ve de Rússia, no hi ha informació, és ple de desinformació, llavors aquí, esclar, això és, hi ha teories de la conspiració absolutament per tot arreu.
El ministre danès de Justícia, Peter Hammelgaard, ha dit recentment que Dinamarca podria prohibir, atenció, Signal, Telegram, WhatsApp i també altres serveis de missatgeria encriptats punt a punt per lluitar al crim organitzat. Aquí sí que entrem en un territori realment empantanegat, no? I perillós. Entenc que evidentment les xarxes es facin servir per tota mena de tropelies. També doncs, hi ha d'haver interessos empresarials. Per exemple, la Lliga Espanyola, no? La Lliga de Tebes, que sap perfectament que a través de Telegram es distribueixen tot de plataformes i enllaços per veure el futbol piratejat, gratuït. Entenc que també doncs, les grans productores de pel·lícules també per Telegram pots veure un munt de pel·lícules.
Sí.
Creus que es pot donar aquest escenari de prohibició?
Això, és com dius tu, és molt complicat. Aquest és un debat que ens podem abstraure de la tecnologia i de les comunicacions. Això és un debat filosòfic. És la privacitat versus seguretat. O sigui, on poses la ratlla, no? És clar que si tens eines com WhatsApp, Telegram o Signal, són meravelloses. Jo Telegram l'he fet servir sempre per treballar. També es poden utilitzar doncs, per cometre els crims més abjectes, no? Esclar, jo crec que la ratlla no s'ha de posar en la plataforma, sinó en la gestió que la plataforma fa d'aquests casos que són nocius per a la societat. I no cal entrar en temes de pederàstia. Tothom sap que la pederàstia s'ha de combatre i s'ha de combatre amb tots els mitjans. Llavors, és dir, si volem combatre, en aquest cas, la pederàstia o la compra-venda de persones, que també es fa en canals, segons quins canals de Telegram, segons quines plataformes, es comencen transaccions, es posen les noies d'exposició a Instagram i la transacció s'acaba al canal de Telegram amb criptomonedes, doncs, si volem combatre això, que és el pitjor de la humanitat, hem de decidir entre tots fins on estem disposats a renunciar. Volem que tothom entri identificat amb un DNI o un document identificador, òbviament això reduiria o empenyaria més als marges, no? Això jo no soc jurista, no ho tinc gens clar. Entenc que prohibir aquestes plataformes perquè es neguen a donar uns accessos a l'Estat és totalment erroni i contraproduent. Bé, jo crec que seria pitjor. El que crec que s'ha de fer és buscar la cooperació amb les empreses, que les empreses s'adonen de la responsabilitat que tenen en molts àmbits, en la creació, per exemple, d'opinió pública, i que col·laborin en el bé comú. O sigui, jo el que crec que aquí tenim un desalineament entre els beneficis o els objectius d'aquesta empresa, que són tenir beneficis, i els objectius de la societat, no? De tenir una societat millor. En el moment que el senyor Pavel Durov, i si seguiu el Instagram de la seva xicota, la noia que van detindre amb ell a París, una influencer russa que es diu Yuli Vavilova, streamer, gamer, influencer, alguns diuen que és una espia, no ho sabem, una noia de 24 anys molt jove. Aquesta va anar documentant absolutament la vida de luxe dels viatges amb iot, dels avions privats, els jets privats i les mansions d'aquest estiu d'ella i d'en Pavel Durov. Doncs tot això es paga perquè Telegram està finançat per uns magnats, ara en aquest cas russos, milionaris, que hi veuen valor. I hi veuen valor perquè té tota aquesta activitat. Si Telegram es dediqués a agafar uns grups de moderació que són molt costosos de mantenir, polir la seva plataforma, eliminar d'acord amb les legislacions de cada país allò que és delictiu, segurament no estaríem parlant de vora 1.000 milions d'usuaris, estaríem parlant de 300 milions com 350 com Twitter, i segurament ja no seria rendible i aquest senyor no podria viure aquesta vida. Per tant, clar, l'interès personal, l'interès de l'empresa, no s'alinea amb l'interès de la societat.
Estem parlant amb Josep Maria Ganyet. Li agraïm molt que mos atengui aquest matí, ja per anar acabant. Josep Maria, abans va passar a Estats Units amb aquesta, diríem, persecució de més baixa o més alta intensitat cap a TikTok, al ser una xarxa xinesa. Ara veiem que el Brasil, doncs, l'acció de la justícia vol prohibir X o Twitter. Aquí conflueixen, doncs, qüestions ideològiques i de xarxes socials. Quina opinió en té sobre aquesta acció de la justícia contra Brasil, contra Twitter?
Jo crec que és tant el cas d'en Durov com el cas de la justícia brasilera amb el cas de X, de tancar X, són el mateix. És a dir, aquí hi ha una jurisdicció, t'agradi o no, en aquest país han votat això i la nostra llei diu això. Un jutge t'ha demanat una informació, t'ha demanat que tanquis uns grups, t'ha demanat que el teu representant es presenti, doncs, al judici perquè se deixin les dades de tota una sèrie de gent que estan desinformant o que estan que la societat brasilera, en aquest cas, entén que l'estan produint un perjudici, i tu no compleixes. Escolti, la llei és la que és. Fixeu-vos que sempre passa el mateix. I això ho hem vist aquí amb els bancs. Es privatitzen els beneficis. Si X o Twitter en el seu moment o Telegram va bé, els amos, els accionistes, guanyen molts diners, i si va malament, si no funciona com havia de funcionar, home, doncs tenim el darulls al carrer, tenim les fake news que posen, porten el darulls a totes les ciutats britàniques, amb l'Elon Musk demanant guerra civil, no? I alentant-ho i difonent teories de la conspiració, basant-se en una mentida, difonent odi i desinformació, i al final, qui ho acaba pagant som tots nosaltres. És a dir, si van bé, els beneficis són privats, i si van malament, les pèrdues són públiques. Això no pot ser. A Brasil ho van veure també amb la sal a les institucions. Ho van veure als Estats Units amb la sal al Capitoli. O sigui, aquestes empreses logren o aconsegueixen transformar odi i ressentiment en molts diners. I si això va bé, escolta, és fantàstic. Si això va malament, ja passarà papa estat, el diner públic, a netejar-ho. Sigui en forma de perquè a les noies adolescents els produeix ansietat i llavors aquí hem de tirar de psicòlegs de la sanitat pública, o sigui perquè hem de posar policia al carrer, o sigui perquè hem de posar jutges a tramitar denúncies com a desesperats, no? Llavors, jo crec que ens hem equivocat tots amb les xarxes socials, que hi ha una gent, uns magnats, jo l'altre dia parlava un terme que està fent fortuna als Estats Units, dels broligarques, no? Aquests oligarques que tenen aquesta cultura bro, testosterònica, de qui mano jo, i a mi els estats m'és igual el que hagi decidit la gent democràticament. I és obvi que hi ha estats que són fallits, i és obvi que hi ha democràcies imperfectes, i és obvi que hi ha totalitarismes. Però el mateix Pavel Durov i l'Elon Musk mateix no han tingut inconvenient en cedir dades, per exemple, al govern indi quan les ha demanat de l'oposició. I a Alemanya, això ho sabem perquè està documentat, no? El govern alemany ha demanat segons quines dades, les han cedit. Bé, llavors, és un joc, com que hi ha una influència social i política molt gran, depassa la tecnologia i parlem de la tecnopolítica. I llavors és un joc de política i tecnopolítica, però el que no pot ser és que hi hagi un senyor, per exemple, en el cas d'X, com Elon Musk, que tingui aquest poder, que s'hagi comprat una xarxa, que aquesta xarxa el que ha fet és convertir-la en una arma política, d'acord amb els seus interessos, i que tingui aquesta influència. No pot ser que l'opinió pública de Brasil o l'opinió pública, en aquest cas, aquests aldrulls que vam veure a Gran Bretanya, estigui condicionada o influenciada per les xarxes socials com X o Facebook o altres, no? O sigui, jo crec que tenen massa poder i que, en tot cas, si tu vols tenir aquest poder, estàs sotmès a l'escrutini democràtic.
Ja per acabar, i la deriva alt-right que ha pres Twitter, X, on clarament, jo no soc usuari, on clarament s'afavoreixen missatges de violència, xenofòbia i tot el que es diu anti-woke, a mi m'arriben. Jo no segueixo aquests comptes i des de fa un temps m'arriben. Clarament hi ha aquesta nova aliança o relació d'Elon Musk amb Donald Trump. Elon Musk diu, es defensa dient, i ho ha fet darrerament en algun post, amb alguna piulada, dient que no sé què esteu parlant, és l'algoritme, o sigui, l'algoritme t'envia el que tu vols veure. No et passa a tu que també reps més merda d'aquesta?
Sí, és clar, a mi X, Twitter encara em sap més greu que Telegram, perquè jo de Twitter en soc usuari després de mesos que es cregués, quan érem quatre gats, I allò era la millor xarxa del món, o sigui, la persona que responia un tuit l'haguessis convidat a Formentera a un cap de setmana, O sigui, era amic teu, de l'altra punta del món i ja éreu amics, o sigui, el bon rotllo que regnava a Twitter, o sigui, fer una xarxa diferent a tot, i era meravellosa. Aprendre, connectaves, era fantàstica. Clar, el que l'ha convertit a l'Humas, ja s'havia convertit abans, O sigui, una vegada comencen a entrar interessos comercials i interessen a entrar... Jo crec que hi ha un moment definitiu és quan entren futbolistes i polítics. O sigui, això canvia les regles del joc, no? Sí. I llavors... futbolistes, artistes i polítics, O sigui, celebrities. Llavors, però tot això era un espai, continua sent, jo crec, encara un espai vàlid, malgrat Mas. Jo l'únic que estic esperant és que Mas s'encansi, se'l vengui i marxi. O sigui, jo hi era abans, ell va arribar després, i que marxi. Però sí, és cert, hi ha aquest viatge, i que Mas és un mentider compulsiu, ho sabem, per tot el que ha fet a Tesla, no? Que sempre promet tecnologies i millores com l'autoconducció que mai no acaben d'arribar, sempre estan a dos anys vista, però si voleu la demostració palmària de que és un mentider i un farsant i de que l'algoritme és ell, literalment, és que ell té una línia de codi a l'algoritme amb un condicional que diu si el tuit és d'Elon Musk, que el vegi més gent. Clar, llavors, no m'expliqui què és l'algoritme. L'algoritme se l'ha fet... L'algoritme sóc jo, Vull dir, parafrasejant els reis absolutistes. Llavors, l'algoritme és ell, des del moment que hi ha una línia que se l'ha posat per ell. Llavors, què m'està dient vostè? L'algoritme el fem tombar cap on volem o nosaltres. L'algoritme no ha nascut del no-res. L'algoritme l'han programat gent, persones, i té uns paràmetres, i vostè els pot tombar cap allà on vulgui. La prova és aquesta.
Josep Maria Ganyet, moltíssimes gràcies. Per cert, quina xarxa m'ho recomana? Quin servei de missatgeria m'ho recomana per comunicar-nos?
Jo he claudicat. Jo, el que m'ha passat a mi, i ho deia de broma fa uns anys, com la deriva aquesta de Elon Musk, i sempre feia la broma de dir és que Elon Musk encara farà bo Mark Zuckerberg, no? Després, és que ara... Mark Zuckerberg en són una germaneta de caritat al costat d'Elon Musk i gent tan poc clara com Pavel Durov, no? Però jo he claudicat i he tornat a WhatsApp. Primer perquè l'efecte xarxa no te'n pots desfer, tothom té WhatsApp, tothom envia coses per WhatsApp, i ja he tornat a fer servir WhatsApp habitualment. Si voleu estar més segurs o voleu que sortir de l'univers meta, utilitzeu Signal.
Molt bé. Doncs així ho farem, si cal. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Ganyet, pel teu temps i per aquesta àmplia entrevista. Molt bon dia.
Molt bon dia, ha sigut un plaer. Records.
Salut. Per cert, Josep Maria, deixa'm-li preguntar, parlava de convidar un cap de setmana a Formentera. Coneixes la nostra illa?
Home, mira, diré una cosa, malauradament la conec, perquè una vegada la coneixes i he estat algunes vegades, ara fa temps que no hi vaig, però, clar, teniu un privilegi, viviu en un lloc privilegiat, tot i que a l'estiu segur que no estareu d'acord amb mi, però sí, aquí vaig aprendre a fer windsurf, mira, allà al port, en aquella...
A la Sabina, sí, al Estany d'Espeix.
A la Sabina, sí, allà a l'Estany d'Espeix, ara em sortia el nom. Allà vaig aprendre a fer windsurf i m'ho he passat molt bé sempre que he vingut.
Doncs per favor, quan tornis, si ja sigui doncs els extrems de la temporada, avisa'ns que llavors serem nosaltres que et convidarem a un arròs. Gràcies i molt bon dia.
Mira, fem una cosa. Si torno, no serà a l'estiu, ja t'ho dic ara, els mesos forts. Si torno, us vinc a veure aquí a la ràdio.
Beníssim, genial. Ja veuràs quins estudis més xulos que tenim. Salut.
Que bé, que bé.
Gràcies.
Molt bé, records. Adéu.